Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'atenció primària i la sanitat concertada estan cridats des d'avui a una vaga de 5 dies. Els facultatius reclamen millores salarials i també de les condicions laborals. Entre les peticions dels metges dels CAP hi ha que es limitin el nombre de visites al dia fins a les 28, una petició que fins ara des del Departament de Salut s'ha rebutjat. Per la seva part, els metges del Taulí protesten contra el conveni del Siscat signat la setmana passada. El doctor Manuel Monteagudo és delegat del Sindicat de Metges de Catalunya a l'Hospital de Sabadell. Són declaracions al magazín al matí d'aquesta emissora.
No solo económica, sino además en las condiciones de trabajo por la falta de personal, las reducciones de personal que ha habido con la crisis. La población sigue viniendo igual al hospital porque se sigue poniendo enferma igual y urgencias sigue estando igual de llenas y las camas siguen haciendo igual de falta. Todos estos años se han reducido camas, lo cual repercute en la población, pero también se ha reducido personal médico que también repercute en la asistencia.
Per cert, un sindicat de metges de Catalunya que a hores d'ara xifra el seguiment d'aquesta vegada 5 dies que comença avui en gairebé el 100%. Durant el Notícies Migdia connectarem amb el CapCentre per copsar de primera mà com s'estan desenvolupant les primeres hores de la vaga de metges i què en diuen els usuaris. És dilluns, 26 de novembre.
Titulars.
Les primàries d'En Comú Podem Sabadell culminaran el 22 de desembre. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Així ho ha acordat l'Assemblea de la Confluència aquest dissabte. D'aquí en menys d'un mes, per tant, coneixerem quin capçala la llista dels comuns per les municipals del 26 de maig. Un dels membres del grup motor, Josep López, n'ha parlat avui al matí.
El proper dia 4 tornarem a celebrar una altra assemblea on acabarem de polir tots els mecanismes per acabar de votar la candidatura, si més no, als 14 primers llocs, i tots els criteris, és a dir, si el mecanisme de vot presencial, a quin lloc, amb quina fórmula, etcètera, etcètera. I, per altra banda, la idea és que el dia 22 es faci al llarg de tot el dia la votació per aquests 14 primers llocs.
Tot apunta que Joan Berlanga, tinent d'alcalde i cap de llista d'Unitat pel Canvi el 2015, i Marta Morell, secretària general de Podem Sabadell, es disputaran liderar la candidatura.
En el tram final d'aquest informatiu us parlarem de la Torre de l'Aigua, l'edifici més emblemàtic de Sabadell. El monument ha celebrat aquest dissabte amb una gran festa als 100 anys de la seva inauguració. Més endavant escoltarem la crònica que ens ha preparat l'Aleix Graell, que no es va perdre cap detall. Serà tot just abans de donar pas a la informació esportiva. El Lleida Esportiu ha trencat la ratxa de 7 jornades seguides sense perdre del centre d'esports.
El conjunt arlequinat, això sí, va fer mereixements per no tornar de 8 del camp d'esports. A partir de les 2 a l'Hotel Suís escoltarem els protagonistes del 3-2 d'ahir, que deixa el Sabadell 7è, però a la mateixa distància del play-off que en començar la jornada, és a dir, a 5 punts.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Començat la jornada amb pluges intenses que han caigut també durant part de la nit, però sembla que, mica en mica, aquest nou temporal de precipitacions s'esvaeix i ara ja llueix el sol a la ciutat. Què ens espera per les pròximes hores? També molta presència de vent. Francesc Figuerola, molt bon dia.
Hola, què tal? La front que ens ha creuat aquest matí ja és gairebé història. Tan sols queden alguns núvols al nord-est, núvols que han d'anar marxant, però en paral·lel també n'arribaran d'altres. Per tant, aquesta tarda, en conjunt, el cel quedarà poc ennuvolat per franges de núvols alts i també núvols mitjans, que seran més compactes al vessant sud del Pirineu, del Prepirineu i també al quadrant nord-est. Independentment, quedaran núvols enganxats a l'altiplà central i tot el que és el prelitoral central i sud. No implicaran cap precipitació, però sí que hi haurà precipitacions amb els núvols enganxats al vessant nord del Pirineu, que allà no desapareixeran del que queda d'avui dilluns i aniran donant precipitacions de caràcter feble, localment moderada, amb cota de neu entorn dels 1.100 metres aproximadament. Deixaran quantitats entre minces i poc abundants, localment superiors a 20 litres a zones muntanyoses. Atenció al vent, que serà l'altre protagonista d'avui a la tarda, ja està bufant fort, en cops molt forts, s'ha arribat a 93 km per hora de ràfaga màxima a Barberans, i aquesta tarda doncs encara s'ha de reactivar encara més el Pirineu, Prepirineu, meitat sud del litoral i prelitoral i Empordà, i per això en aquests sectors hi ha activat un avís de vent des d'avui fins demà al migdia. En paral·lel, també notable alteració marítima amb avís de mar activat a la zona de l'Empordà. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara comprovem com funciona a aquesta hora el transport públic. Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, destacar que s'ha restablert la circulació de trens per una via entre Terrassa i Manresa, a la línia R4, amb un tren per hora i sentit. Els trens de Manresa avancen la seva sortida d'origen 5 minuts. A més, els dies laborables, en hora punta, es reforça el servei amb transbordaments per carretera enllaçant amb el tren a Terrassa. Consulteu els horaris al web rodaliesdecatalunya.cat, a les apps de Rodalies o al telèfon 941-0041. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors. No obstant, durant els treballs de millora, hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a línia R8 de Rodalies. Finalment, informar que avui s'estrenen les línies H2, B1, B19, B23 i B25 de la nova xarxa de bus de Barcelona. Per a més informació, consulteu els webs de TMB, de l'Ajuntament de Barcelona o bé truqueu al 010. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia!
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, us hem d'explicar que s'ha hagut de tallar un carril per accident a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac en direcció a Barcelona. Ara mateix se circula amb retencions en aquest tram a l'altura del quilòmetre 32. I també us expliquem que ja s'ha reobert l'AP2 a l'Espluga de Francolí a conseqüència d'un accident, en aquest cas en direcció a Saragossa.
La notícia del dia.
Els metges del Centre d'Atenció Primària de la ciutat i de l'Hospital de Sabadell se sumen a la vaga de facultatius que està convocada des d'avui i fins divendres. A tota Catalunya estan cridats a l'aturada prop de 6.000 sanitaris dels CAP i 10.000 de la sanitat concertada. L'objectiu és reclamar millores en les seves condicions, que s'han vist especialment perjudicades durant l'època de retallades econòmiques. A hores d'ara, segons el Sindicat Metges de Catalunya, el seguiment d'aquesta aturada arreu de Catalunya estaria sent de gairebé el 100%. I en aquest punt nosaltres ens traslladem fins al capcentre de la ciutat, on hi ha la Karen Madrid, per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta aturada de metges, en aquest cas a l'atenció primària. Karen Madrid, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. Doncs aquí al capcentre només funcionen els serveis mínims, que segons ens han explicat des d'atenció al pacient són dos metges. Per tant, s'han anul·lat totes les visites que hi havien concertades per tota aquesta setmana, almenys mentre s'allargui aquesta aturada, i els metges només atenen els serveis d'urgències, les persones que necessiten qualsevol atenció d'urgències. El que ens han comentat també és que a primeres hores del matí hi havia cues de molts pacients que tenien hores concertades al llarg del dia d'avui i també altres dies d'aquesta setmana, que s'han desplaçat fins al CAP per preguntar si la seva visita seria atesa o no i com ho havien de fer per canviar l'hora en cas que fos que no es poguessin atendre. També hem parlat amb diferent gent que sí que ha anat al CAP, persones d'urgències, persones també que tenien visita amb la infermera. Segons sembla, tot i que moltes infermeres d'altres centres sí que s'han sumat a la vaga, aquí al CAP centre no seria el cas, han funcionat amb total normalitat i fins i tot alguns pacients diuen que han anat més ràpid del costum. I tot plegat per fer aquesta denúncia, perquè tant des dels CAPs com des dels hospitals que depenen del Siscat diuen que hi ha una davallada dels metges contractats arran de les retallades de pressupost dels últims anys. Així mateix, tots els facultatius tenen, segons el Sindicat de Metges de Catalunya, condicions precàries, per exemple, sous més baixos que la resta de personal sanitari o preus de les hores de guàrdia més baixos també que els de les hores treballades. El delegat de Metges per Catalunya, el Taulí, el Manel Monteagudo, assegura que aquesta vaga, que com deies seria el seu seguiment pràcticament del 100%, és molt necessària.
Los primeros que no quieren hacer huelga son los médicos, por respeto a las personas que tratamos. Pero hemos tardado 12 años, desde la última huelga, que fue el 2006, hemos tardado 12 años en convocar una nueva huelga. Quiere decir que nos lo hemos pensado suficiente y mucho para llegar a esta situación. No hay forma, por un lado, de que se tengan en cuenta las reivindicaciones, no solo económicas, que son una parte de ellas, sino sobre todo de las condiciones en las que se trabaja.
Ho ha dit en declaracions al programa Al Matí, on ha lamentat, pel que fa als serveis mínims, que s'han inflat per sobre del que demanaven des del sindicat. Tot i això, avisa la ciutadania que notarà aquesta aturada.
Los mínimos se harán y los médicos haremos la actividad, pero todo el mundo puede entender que aunque haya un 25% de personal médico de mínimos, no van a hacer en ningún caso la actividad del 100%, porque por lo que por desgracia la población se verá afectada por la huelga, seguro, si no se pone remedio.
Des de l'ICC ja han tancat la porta a reduir el nombre de pacients per dia que té cada metge de l'atenció primària, al·legant que podria dificultar l'accessibilitat al CAP. Tot i això, proposen reduir de 1.500 a 1.300 els pacients assignats a cada metge i remunerar la sobrecàrrega de feina als professionals que vulguin assumir-la. Així mateix, des de l'ICC també estan disposats a acceptar que el temps destinat a cada pacient creixi fins als 12 minuts.
Doncs precisament aquesta tarda hi haurà una nova trobada entre les dues parts per mirar de reconduir la situació i acaba amb aquesta vaga que en principi s'allargaria fins divendres. Per cert, que centenars de metges s'han manifestat aquest matí a les portes de l'Institut Català de la Salut i, de fet, han ocupat les instal·lacions de la institució per defensar, diuen, la dignitat de la sanitat pública. I aquí un apunt encara local, perquè des de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, la FAP, també han mostrat el seu suport als metges i consideren que les seves protestes són justes i que cal dotar econòmicament la sanitat pública per garantir-ne la qualitat. Així mateix, des de la FAP insten els ciutadans a no queixar-se pels efectes de la vaga als metges, sinó als màxims responsables d'aquest servei. Els veïns, a més, recorden que han convocat unes protestes pel 10 de desembre en contra de les llistes d'espera a la sanitat pública. Doncs, Karen, et deixem recollint més opinions en aquest capcentre, que també avui nota els efectes d'aquesta aturada. Molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Anem a d'altres qüestions, en aquest cas polítiques. En Comú Podem Sabadell triarà els 14 primers llocs de la candidatura per a les municipals de 2019 el pròxim 22 de desembre. Ho ha acordat el grup en una assemblea aquest dissabte al Centre Cívic de Sol i Padrís. Josep López, membre del grup motor de la Confluència, ha dit avui al programa Al Matí de Ràdio Sabadell que el procés va molt més enllà de triar el candidat per a les eleccions del 26 de maig.
No només parlem d'una persona que encapçali o no encapçali, sinó que parlem dels equips. Nosaltres creiem que, bueno, que han de ser equips cohesionats i que en aquest sentit, bueno, utilitzem una fórmula que serà utilitzada a diferents indrets de Catalunya d'acord amb la normativa establerta fa un any a l'Assemblea Nacional dels Comuns.
Prèviament a la votació del dia 22, els comuns de Sabadell celebraran una altra assemblea el dia 4 de desembre, en aquest cas, on es decidirà quina és la metodologia per triar la candidatura.
A hores d'ara, dues persones s'han postulat per encapçalar la llista de les municipals. Per un cantó, el tinent d'alcalde del govern, Joan Berlanga, que ja va ser candidat d'Unitat pel Canvi el 2015. Per l'altre, Marta Morell, actual secretària general de Podem Sabadell. Precisament, Morell serà ratificada demà com a candidata de Podem a les eleccions de 2019 en el procés intern de primàries que conclou de mala formació. Els sectors més propers a Berlanga apostarien per una confluència liderada pel tinent d'alcalde, mentre que la direcció local del Partit Morat és més partidària d'una coalició amb Marta Morell com a cap visible.
D'altra banda, la Diputació de Barcelona ha augmentat les inversions al Vallès Occidental durant aquest mandat. En els últims 3 anys, l'organisme supramunicipal ha invertit més de 120 milions d'euros a la comarca, igualant la xifra destinada durant els 4 anys del mandat anterior. D'aquesta manera, la Diputació es recupera dels anys més durs de la crisi econòmica. Entre el 2008 i el 2011, de fet, només va invertir 67 milions d'euros al Vallès.
Una de les inversions més importants de la Diputació a la comarca, de prop de 16 milions d'euros, s'ha destinat als plans de foment de l'ocupació. Concretament, s'ha finançat la contractació de persones sense feina per part dels ajuntaments. L'altre cop de mà important ha estat a les escoles Bressol, amb 6,6 milions. N'ha parlat el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells.
Atès que la Generalitat tenia dificultats per finançar doncs, les escoles Bressol, els diners que costen les escoles Bressol, les places per cada infant, la Diputació ha fet l'aportació per tal que els ajuntaments poguessin donar el servei de les llars d'infants municipals. Per tant, hem agafat les regnes d'una problemàtica que ens expressaven molts alcaldes i alcaldesses que patien per aquest finançament i, per tant, la Diputació ha posat aquests 6,6 milions d'euros per poder... doncs, fet, són diners que no van a inversió, sinó que van a la gestió de les escoles Bressol.
El finançament de part del servei de teleassistència i la reforma d'elements patrimonials com la Torre Vermella de Cerdanyola també han marcat la inversió de la Diputació al Vallès. L'objectiu de l'organisme és seguir augmentant aquestes xifres de cara a l'any que ve.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
I Sabadell ha sortit al carrer contra la violència masclista.
La nit és nostra. La nit és nostra.
Enguany, la violència patida a les xarxes socials ha estat el fil conductor d'un acte central que ha tingut lloc a la plaça Doctor Robert i que ha comptat amb la participació de la Regidoria de Drets Civils i Gènere, però també amb la participació de diferents entitats socials de la ciutat, com per exemple Actua Vallès.
200 persones han assistit aquest diumenge als actes de reivindicació del Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències envers les Dones a Sabadell. Aquest any, les entitats organitzadores i l'Ajuntament han volgut posar el punt de mira a les violències que pateixen les dones a les xarxes socials. En el manifest que ha llegit Clara Palau, membre d'Actua Vallès, han deixat clar que és un espai on encara no se senten segures.
Un pas important per aquest canvi és el reconeixement de cadascuna de les manifestacions de les violències masclistes. El món va canviant i les xarxes socials són present a cadascuna de les nostres vides. Ens obren un ventall de possibilitats per comunicar-nos i transferir els coneixements arreu del món, però també és un espai virtual on es reprodueixen els comportaments masclistes cap a les dones i les persones amb una diversitat sexual i de gènere no normativa.
I precisament aquest mateix diumenge un home ha matat la seva exparella amb un sou Huesca. L'home hauria apunyalat la dona en presència dels seus dos fills. En total, aquest 2018 ja són 44 les dones que han sigut assassinades a mans de la seva parella o exparella arreu de l'estat.
I ara us parlem de l'èxit de participació de la primera cursa solidària de Cipo, que obligarà els seus organitzadors a confirmar-ne una segona de cara a l'any que ve. Aquest diumenge, 300 persones han acudit a la primera cursa de l'entitat, que tenia com a objectiu recaptar fons per a nous projectes per la cooperativa.
Èxit sense precedents aquest diumenge, la primera edició de la cursa de Cipo. La cita ha assolit la xifra de participants que s'havien marcat. 300 sabadellencs han passat pel Parc Catalunya i han corregut una de les dues distàncies possibles, una d'un quilòmetre pensada especialment pels usuaris de la Cipo i la segona de 5 quilòmetres per a corredors més experimentats. Joan Madaula, president de la Cipo, assegura que la cursa ha estat tot un èxit, ja que han assolit el nombre de participants que s'havien marcat.
Un èxit, perquè no tinc massa pràctica amb el tema aquest, ens diuen l'associació que ens ha ajudat a organitzar aquest event, que arribar, per ser la primera, arribar a aquesta xifra, considerem que és un èxit. Per tant, estem molt contents, no? Per ser la primera cursa.
A part de la venda d'etiquets, els beneficis dels quals van a projectes de la Cipo, sponsors i comerciants també s'han afegit a aquesta festa i han donat productes per a poder fer un sorteig entre tots els participants.
Moment de repassar altres qüestions del dia quan falten 11 minuts per les dues. Sabadell Sabadell Lliure de Corrupció organitza un acte aquest vespre per recordar els 6 anys de l'esclat del cas Mercuri.
Es tracta d'un acte informatiu en què hi participaran l'advocat de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, Raül García Barroso, que farà un estat de situació de les peces del cas. També hi prendrà part la periodista Sara González, autora del llibre Cas Mercuri, la galàxia Bustos. Començarà a les 7 del vespre al Casal Pere IV.
Una 80ena de motoristes han recorregut aquest dissabte els carrers de Sabadell dins de la iniciativa Rodamos contra el Càncer.
Es tracta d'una activitat solidària entre Sant Cugat i Lliçà d'Amunt, organitzada per Salimos en Moto. Gràcies a la passejada que ha passat per la ciutat, l'entitat recapta fons per la investigació de la leucèmia infantil. Toni Muñoz és membre de l'associació.
Ara ja fa 3 anys, un event que li han anomenat Callos Solidarios. I és per recaptar o fondos per la lluita contra el càncer. I en aquest cas, aquest any, anava dedicat a lo que és el projecte Lídia, que és l'estudi de la leucèmia infantil aguda. Tot el que es recapta va destinat aquí, a través de la Fundació contra el Càncer, CRIS.
Els motoristes han acabat reunint més de 600 euros per l'estudi d'aquesta malaltia.
I Renfe ha decidit reforçar el servei entre Manresa i Terrassa amb transbordaments per carretera en hora punta.
L'objectiu és contrarrestar l'increment del temps de viatge perquè els combois han de circular amb menys velocitat en el tram de l'accident de la setmana passada. Els dies laborables l'oferta es complementarà amb 13 freqüències amb autocars entre les estacions de Manresa, Sant Vicenç de Castellet i Terrassa. Mentrestant, tècnics de DIF continuen treballant per la reparació dels danys a la infraestructura provocada per l'accident. De moment, els serveis a la R4 es donen només per una de les vies i la companyia preveu que en 15 dies ho farà per les dues. El descarrilament de Vacarisses va comportar la mort d'un veí de Castellbell i el Vilar i 49 ferits.
I un establiment de Badia ha validat una quiniela amb 13 encerts.
És una de les 7 butlletes premiades de segona categoria que ha estat validada al punt de venda de l'Avinguda Burgos del municipi veí. Cada encertant té un premi de gairebé 43.000 euros.
Taxi Sabadell. Serveis per a viatges de llarg recorregut les 24 hores. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Alegries.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Ja saps què faràs aquestes vacances de Nadal? Torna al taller de ràdio musical Kids FM.
Hola, t'agrada la música? T'agradaria presentar les teves cançons preferides com un autèntic locutor de ràdio?
Sí!
Doncs t'estem buscant a tu.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
Kids FM t'ofereix l'oportunitat de que agafis el micro, escollis la teva música i que ensenyis a tots què ets capaç de fer i de dir.
Kids FM et vol ensenyar a fer ràdio. Què podem dir? Com ho podem dir? I el més important, tu ets el protagonista, tu ets la veu de la ràdio.
Descobreix la màgia de la comunicació. Gaudeix de la música des de la cabina de ràdio. Tu tens el control de l'estudi de Kids FM.
Ens encanta la música, ens encanta fer ràdio, però el que més ens agrada és compartir totes aquestes sensacions amb tu. Ara és el teu moment.
Amb Kids FM la ràdio serà teva, la ràdio la faràs tu. Kids FM,
t'estem buscant a tu!
A partir del 27 de desembre, juga i aprèn ràdio musical amb Kids FM. Inscriu-te al web de Sabadell Ràdio La.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
6 minuts per arribar al punt de les dues. Arrenca l'Audiència Nacional el judici per la sortida a borsa de Bankia l'any 2011, que torna a seure Rodrigo Rato al banc dels acusats.
El tribunal haurà d'aclarir si es va maquillar la informació de l'entitat per sortir a borsa, ja que un any després l'Estat va haver de rescatar l'entitat injectant més de 22.000 milions d'euros. A banda de l'exministre i expresident de Bankia, empresonat pel cas de les targetes Black, també s'asseuran a la banqueta dels acusats una trentena de persones més. S'enfronten a penes de fins a 12 anys per estafa als inversors i falsedat de comptes.
L'humorista Dani Mateo es nega a declarar davant del jutge.
Està imputat per un delicte d'ofenses i un altre d'odi per mocar-se amb una bandera espanyola. Abans d'entrar als jutjats, Mateo s'ha mostrat preocupat per aquesta situació, mentre que la sortida ha estat increpat per alguns manifestants amb banderes preconstitucionals.
Están los ánimos muy caldeados. Ya hemos dicho todo lo que se tenía que decir, todo el mundo, y ahora es momento de callar y escuchar a ver qué es lo que tiene que decir la justicia, que para eso estamos aquí. Yo...
¡España entera!
Tira. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh?
L'humorista ha acudit davant de la justícia després que s'hagi acceptat la denúncia de l'Organització Alternativa Sindical de Policia.
Apareixen esvàstiques pintades a la façana de la seu d'Òmnium a Barcelona.
El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha assegurat a través del seu compte de Twitter que Òmnium continuarà sent profundament antifeixista i compromès amb els drets i les llibertats. El govern i diferents partits polítics han condemnat l'atac a la seu d'Òmnium del carrer Diputació.
I mor una noia de 17 anys al Corcón després de rebre almenys una ganivetada a l'abdomen.
Els fets van tenir lloc ahir a la nit en un local del municipi madrileny, tot i que no se sap si dins o fora. Els serveis d'emergència es van localitzar la jove al carrer amb una aturada cardiorrespiratòria. La Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir el succés i trobar-ne els responsables.
I augmenta per moments la tensió entre Rússia i Ucraïna. Ara la Unió Europea sobre aquest conflicte ha exigit l'alliberament immediat de 3 vaixells militars ucraïnesos retinguts per Rússia des d'aquest diumenge. Aquests esdeveniments són inacceptables a assegurat, literalment, la portaveu d'Afers Exteriors de la Comissió Europea i també ha remarcat que és imperatiu desescalar aquesta situació que ha desencadenat més tensions entre Kiev i Moscou des de l'annexió de la península de Crimea el 2014 per part del Kremlin. En aquest sentit, Brussel·les ha recordat també que no reconeix ni reconeixerà l'annexió que considera il·legal. I el cineasta italià Bernardo Bertolucci ha mort als 77 anys a Roma.
El director estava considerat l'últim gran mestre del cinema italià amb obres com L'últim tango a París o L'últim emperador, per la qual va rebre 9 Oscars l'any 87. L'any 2012 Bertolucci va rebre el Premi del Cinema Europeu d'homenatge a la seva carrera.
I els europeus qualifiquen d'autoritària i poc dialogant l'actitud d'Espanya cap a Catalunya, segons l'últim estudi del Real Instituto Elcano sobre la imatge de l'Estat a l'exterior. Gairebé la meitat dels enquestats consideren que la reacció del govern espanyol davant la crisi catalana va ser massa autoritària. L'informe d'aquest Centre Espanyol d'Estudis Internacionals avisa que l'augment de la consideració d'Espanya com a un país autoritari en tots els països on han realitzat l'enquesta podria estar relacionat amb l'afer català. En aquest sentit, també destaca que ara més europeus veuen l'Estat com a conflictiu.
La contraportada.
La Torre de l'Aigua ha viscut aquest cap de setmana el seu centenari. L'emblemàtica construcció, símbol de la potència industrial, va viure dissabte una celebració amb tots els components d'una gran festa per remarcar que és una de les construccions més icòniques, si no la que més, de Sabadell. Ens ho explica l'Aleix Graell. Molt bon dia.
Bon dia. La Torre de l'Aigua ha canviat per un dia el líquid que li dona nom pel foc i la música. La festa va reunir desenes de persones al Parc Taulí des de les 5 de la tarda amb activitats infantils, food trucks i una ballada swing. Però la protagonista de la festa no estava sola, ja que molts sabadellencs i sabadellenques van aprofitar la jornada per pujar fins al mirador, a 50 metres del terra. La torre es va inaugurar amb la festa major de l'agost de 1918, amb la presència de l'alcalde de l'època, Joan Vidal i Gambús, l'arquitecte Lluís Homs i l'enginyer Josep Renom. De fet, els tres també hi eren aquest cap de setmana en una visita teatralitzada a la torre amb els actors del Galliner. Joan Vidal Gambús, alcalde de 1918, representat avui per l'actor Marc Rius, i Matías Sarracán, el batlle actual, comentaven així la festa de la Torre de l'Aigua.
Realment un plaer poder tornar 100 anys després allà a la Torre de l'Aigua. M'he espantat una mica perquè he vist el mapa de Sabadell una mica canviat. He trobat a faltar xemeneies, no he pogut veure el campanar perquè hi havia edificis alts que la tapàvem, però he vist que havia crescut i que estava molt bé, que la gent estava molt contenta i feliç a la torre. Per tant, me n'alegro que tot hagi estat tot.
Doncs molt bé, no? Un ambient molt agradable tota aquesta tarda i un moment final, no? Aquest del Castell de Focs també emocionant, no? I d'imatge, doncs, irrepetible. Okay. Swinging
on nothing. La celebració va acabar amb un castell de focs, una vetllada que només va tenir una diferència amb la inauguració de 1918. Aquest cop, però, no hi va haver cap actuació dels bombers.
Doncs així posem avui el punt final a Notícies Migdia, que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara tota la informació esportiva relacionada, en aquest cas, amb la derrota del Centre d'Esports Sabadell davant del Lleida Esportiu per 3-2. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.